Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts als 5 minuts més en connexió directa a Ràdio Lot i Ràdio Ripoll, en directe amb tota l'actualitat informativa de les nostres comarques en aquest 21 de maig del 2025. És dimecres, Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Avui vens amb màniga curta i jo amb màniga llarga, i després ens constipem i aquestes coses que passen, eh?
Doncs sí.
No sabem què posar-nos, ja.
No.
Avui tenim temperatures més agradables o no?
Doncs sí, un pal més agradables. Tenim ara mateix 2 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 6 ja de positius a Molló, 7 graus els tenim a Das, 8 a Camprodon i a Ribes de Freser, 9 graus a Ripoll i a Vic, 10 a Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 11 graus a Besalú i a Santa Pau, 12 graus a Castellfollit de la Roca, 13 a Amer i a Banyoles, 14 graus a Girona, 18 a Figueres i 20 graus a Roses.
Avançament del temps, Dani Ramírez.
Dimecres, dia de sol, temperatura una mica més fresca, algun ruixat de tarda al Ripollès, dijous tindríem algun xàfec més al centre i nord de les comarques de Girona, tot i que després sembla que a partir de divendres i el cap de setmana no tindríem precipitació.
Aquesta, doncs, és la previsió del temps de cara a les properes hores. Pel que fa a l'actualitat informativa del dia, avui us parlem de tot això.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Argelaguer demana agilitat a l'Estat perquè col·loquin les pantalles per reduir el soroll de l'autovia.
Des del consistori asseguren que fa anys que esperen que ho facin. L'alcalde Guillem Ballàs diu que el soroll molesta bona part dels veïns i assegura notar un augment de trànsit a l'A26.
L'Estat fa aquesta petita previsió de plaques només perquè el volum de so compleixi normativa en el que és el tram de l'escola, que és el lloc més sensible.
D'altra banda, llum verda del Senat a la millora de la Nacional 260 al seu pas per les comarques gironines.
Els treballs permetran arreglar els problemes d'alguns trams de la Collada de Toses.
El senador de Junts per Catalunya, Joan Bagué.
A l'objeto de reforzar el tenor de las peticiones de esta moción, en el sentido de fijar un marco temporal que concrete los plazos de las citadas reivindicaciones. Esa es la razón por la que hemos presentado, insisto, estas 3 enmiendas, 2 de adición, referidas a los puntos 1 y 2 de la misma.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles segueix esperant mesures per reduir la velocitat dels vehicles que passen per la travessera.
Segons l'alcalde Marc Puig, necessiten un radar de tram a tota la travessera i reduir, sobretot, la velocitat a 30 km per hora al tram de l'escola.
El tram de davant de l'escola, que vam demanar que es passés a 30 km per hora, de moment no tenim resposta. El Departament de Territori va dir que ens reforçaria la senyalització indicant que és una zona escolar i que els vehicles reduïssin la velocitat.
I ja comprèn, l'Ajuntament també vol que redueixi la velocitat dels cotxes al centre del poble.
Per això ha demanat la instal·lació de més senyalització. L'objectiu és garantir la seguretat dels vianants. Precisament per aquest mateix motiu s'han acabat les obres de la vorera que connecta el final del nucli urbà amb l'església.
L'alcalde és César Uller.
Era fer una vorera o fer alguna cosa perquè es pugui transitar, perquè el poble no és només el nucli, sinó que s'ha de passar per la carretera sí o sí per anar segons quins llocs, i finalment s'ha aconseguit fer una vorera i que arriba ben bé des d'aquí, aquesta part que han pintat així tot vermell perquè és un pas de vianants, perquè clar, per l'altre cantó no hi ha espai.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts vol aconseguir la gestió de tots els pisos de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil.
Fa temps que el consistori treballa amb la Generalitat per aconseguir ampliar el nombre de pisos de protecció oficial gestionats per l'Ajuntament, i fa uns dies l'alcaldessa ha fet la petició al subdelegat del govern espanyol, Pere Parramon.
Vam sol·licitar sobretot que ens donés un cop de mà per una demanda que nosaltres estem fent a Generalitat, que és poder aconseguir la gestió directa de la totalitat dels pisos de les antigues casernes de Sant Joan les Fonts. Nosaltres actualment només n'estem gestionant 4 per conveni, que vam poder rescatar, que quedaven així buits, i vam dir, ara és la nostra, si no se n'encarreguen, ens n'encarregarem nosaltres, perquè el que volem és donar resposta a la gent.
8 i 4, l'Ajuntament de Caralbs i la Generalitat estan treballant en la redacció del pla estratègic de Vall de Núria, que permetrà definir el seu futur.
Entre les primeres propostes hi ha la millora de la cabana dels pastors i la remodelació de la zona d'acampada, tot plegat perquè Vall de Núria continuï sent un reclam turístic durant tot l'any.
Escoltem l'alcaldessa de Caralbs, Imma Constans.
Ja estem trobant, diríem, els encaixos que fan falta, que és el que demanàvem per aquesta concessió, pel desenvolupament d'aquesta concessió. Ara sí que ens convé remar molt, diríem, aquest any hem de remar molt perquè hem de començar a posar, diríem, els fonaments del que seria la concessió. Un d'aquests fonaments, doncs, és la redacció d'aquest pla estratègic, pla director, com es vulgui definir, que sigui una mica la pauta de què volem que sigui Vall de Núria, diríem, aquest transcurs d'aquests anys que durarà la concessió.
L'Ajuntament d'Olot farà una auditoria per aplicar una renovació energètica als pavellons esportius.
Segons el regidor d'Esports, Daniel Sellabon, és la instal·lació municipal amb unes despeses energètiques més altes.
El que ens agradaria és començar a afrontar aquesta transició energètica en els pavellons perquè tindria un impacte directe i molt ràpid, perquè, com us deia, estaríem atacant l'instal·lació municipal amb unes despeses energètiques més altes.
I ens quedem a Olot perquè tindrà una nova seu judicial, això sí, en un termini màxim de 3 anys.
Així ho ha confirmat l'Audiència de Girona aquest dimarts. A banda de la seu d'Olot, n'hi haurà 6 més de noves arreu de les comarques gironines.
Escoltem el president de l'Audiència, és Adolfo García Morales.
Està previst que els 3 pròxims anys es creen diverses places judicials que ja no seran jutjats, sinó que seran unitats judicials que comportarà la creació d'una plaça d'un jutge i segurament també els funcionaris, un grup de funcionaris que no estiguin adscrits al jutge, sinó que estiguin adscrits als serveis comuns.
I el Consell Comarcal del Ripollès vol que el documental Les cares de la Carla pugui arribar a tots els municipis de la comarca.
La projecció d'aquest treball comptarà amb la presència de la protagonista, la Carla Huertas, de Sant Joan les Abadesses, que pateix esclerosi múltiple. Amb aquesta acció volen generar un debat i promocionar aquest treball audiovisual.
I tracta de sobretot això. El nostre objectiu és voler conscienciar sobre l'esclerosi múltiple, perquè la pateix molta gent i jo crec que no se'n parla prou.
Més clara impossible, la Carla. El Mas Camp de Ric i el Castell d'Oix s'incorporen al Festival Música als Masos.
Són els dos nous espais de la programació de música de cambra que se celebrarà del 4 al 20 de juliol. Com cada any, els concerts es faran en sales de masos i cases garrotxines de diferents punts de la comarca, com Olot, Besalú o la Vall de Bianya.
En Jordi Terrós és el director del certamen.
Aquestes bones condicions acústiques, aquesta proximitat amb els músics, i puguem connectar com nosaltres, els músics que tenim aquest contacte més directe amb la música, ho fem, no? I és una mica traslladar aquest nostre gust, no?, per la música, la música de cambra, poder fer-ho extensiu a tot el públic que pugui vindre aquí a la Garrotxa.
I avui ens concentrem a l'hora de llançar els dards. Perquè de darts va la cosa que us expliquem ara. El jugador de darts garrotxí Josep Arimany, en Mas Nou, participarà en el Mundial de Chicago després d'aconseguir convertir-se en campió europeu.
Ho farà al costat de la seva parella Dani Zapata, amb qui formen una parella molt sòlida. El Mundial es jugarà des de dijous fins dilluns.
Home, tenim una parella forta amb el Dani. Ja vam quedar campions d'Espanya ja a Gandia i hem guanyat ja uns quants campionats de parelles i d'equips. Llavors, les expectatives són bastant altes, però sabem el que hi ha allà i el nivell que hi ha allà.
D'altra banda, avui també és notícia que el sènior masculí del Club Vòlei Olot vol pujar a Primera Nacional.
Té l'oportunitat de fer-ho durant aquesta setmana en les fases estatals que jugaran a Mallorca. Per aconseguir ascendir de categoria, Olot ha d'arribar a la final entre 10 equips.
El director esportiu i jugador del sènior masculí del Club Vòlei Olot és Marc Busquets.
La veritat és que la temporada ha estat llarga, portem més de 28 jornades a sobre. Des que ens van classificar fins que es fan les fases, doncs, tenim pràcticament un mes on la motivació hi és, les ganes hi són també, però se'ns fa llarg entrenar 2-3 dies a la setmana, més els partits de Lliga que ens quedaven pendents on pràcticament no ens hi jugàvem res. La veritat és que s'ha fet una mica llarg per tots, però ara ja a 3-4 dies vista, doncs, tornem a estar tots amb la il·lusió a tope.
El Centre de Tecnificació Esportiva de la Vallaneda de Ripoll ha acollit la segona prova de la Copa Catalana de Trial.
La jornada ha comptat amb la participació de totes les categories federades, des d'Open fins a Elite. Els guanyadors de la prova reina ha sigut Eloi Palau i Alba Riera, dos trialistes que entrenen habitualment al CETER de Ripoll.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
20 anys de la 26. I l'Ajuntament d'Argelaguer encara continua demanant agilitat a l'Estat perquè col·loquin les pantalles que els hi deuen per reduir el soroll de l'autovia.
Des del consistori asseguren que fa anys que esperen que ho facin. L'alcalde Guillem Ballàs diu que el soroll molesta bona part dels veïns i assegura notar un augment de trànsit a l'A26. Aquest any, precisament, es compleixen 20 anys des que es va inaugurar aquest tram d'autovia. L'Estat, per la seva banda, ja fa temps que té previst col·locar aquestes pantalles.
Gerard Puigdemont.
Argelaguer esperen que aquesta vegada sigui la definitiva i que l'Estat els col·loquin després de molts anys de reivindicació les pantalles per reduir el soroll al tram d'autovia que passa pel poble per complir amb la normativa de qualitat acústica. En parla Guillem Ballaz, alcalde d'Argelaguer.
L'Estat fa aquesta petita previsió de plaques només perquè el volum de so compleixi normativa en el que és el tram de l'escola, que és el lloc més sensible.
El desembre passat, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va anunciar un seguit d'inversions en aquest àmbit arreu de Catalunya i a la llista s'incluïa aquest tram de l'A26, concretament del quilòmetre 70,3 al quilòmetre 71. Des de l'Ajuntament celebren la mesura, però diuen que això no hauria de cap aquí, ja que el soroll no només arriba a la zona de l'escola, especialment a la nit.
El poble, tot el que és la façana oest, però la façana oest inclou la plaça de la Generalitat, diguem, tot el que és el carrer de l'Om, tot el que és del barri vell, tot el que és tot això i tota la part ja anant cap a l'escola, l'Ajuntament, el Morató, tot això se sent moltíssim.
Des del consistori veurien més que clara una solució encara més definitiva que la que proposa l'Estat.
Ningú es gasta un duro en la qualitat de ningú, ni la qualitat de vida, ni la qualitat de la via, ni si compleix normativa, només es fa el que hi ha previst. Llavors, idees en tenim unes quantes, però són impopulars. La idea, la més fàcil econòmica, és baixar la velocitat en el tram que afecta tot a nivell sonor, tot la banda, sobretot de ponent del poble. A la banda de llevant, que també afecta, com que hi ha l'entrada, o sigui, queda soterrat i a l'entrada els túnels d'Argelaguer, sempre queda més esmorteït.
L'alcalde assegura que des de fa temps noten un augment de trànsit a l'autovia i que el soroll, malauradament, està incorporat en el dia a dia dels veïns i veïnes.
Llum verda del Senat a la millora de la Nacional 260 al seu pas per les comarques gironines.
Els treballs permetran arreglar els problemes d'alguns trams de la Collada de Toses.
Guida Sant Jerote.
L'estat de la carretera Nacional 260 al seu pas per la Collada de Toses preocupa a causa de l'estat de l'asfalt. Ja fa unes setmanes el seu alcalde reivindicava millores al ferm de la via i ara el Senat ha aprovat una moció presentada per Junts amb esmenes del PP perquè diverses accions tirin endavant en el termini d'un any. La moció insta a reasfaltar la Collada i a accelerar els passos per construir un túnel entre Toses i la Cerdanya. Ho explica el senador del Grup Popular, Martín Bernabé.
A l'objeto de reforzar el tenor de las peticiones de esta moción, en el sentido de fijar un marco temporal que concrete los plazos de las citadas reivindicaciones. Esa es la razón por la que hemos presentado, insisto, estas tres enmiendas, dos de adición, referidas a los puntos 1 y 2 de la misma. La primera sería añadir la siguiente frase final al primer punto, en el plazo máximo de un año a contar desde la aprobación de la moción. La segunda, en los mismos términos, para añadir al final del segundo punto, presentando en el plazo máximo de un año a contar desde la aprobación de esta moción los estudios preceptivos que permitan licitar la redacció del projecte de construcció.
D'aquesta manera, els terminis queden més marcats. El grup socialista apel·la al conveni entre l'Estat i la Generalitat per invertir 260 milions d'euros en aquesta carretera, tot i que Junts insta a accelerar les intervencions a dos punts de l'Alt Empordà i també a la mateixa Collada. En parla el senador de Junts per Catalunya, Joan Beguer.
L'entrada de Ribes de Freser, l'alcaldessa està que se sube per les paredes. No podemos seguir así. Que el grupo socialista dice que vamos a invertir 260 millones, pues a ver si lo hacemos deprisa y en los puntos que hace falta, porque ahora no invertamos en los puntos que no hay accidentes, por ejemplo. Soy consciente de su orografía, en la época de Prat de la Riba con la Mancomunitat de Cataluña ya se hicieron estudios, proyectos de hacer un túnel, pero por lo menos, mientras no se acometa algo, impliquémonos en reducir los accidentes mortales.
Amb l'aprovació d'aquesta moció, en el termini d'un any s'hauria d'haver reasfaltat la collada de Toses i s'haurien d'haver presentat els estudis preceptius per la construcció del túnel al mateix punt.
I la seguretat continua marcant el pols de l'actualitat, la seguretat viària, perquè l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles segueix esperant mesures per reduir la velocitat dels cotxes que passen per la travessera urbana.
Segons l'alcalde Marc Puig, necessiten un radar de tram a tota la travessera i reduir, sobretot, la velocitat a 30 km per hora al tram de l'escola.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles està a l'espera de la Generalitat per concretar més mesures per reduir la velocitat amb què els vehicles passen per la travessera del poble. Marc Puig és l'alcalde de les Planes.
Tenim pendent una reunió amb el Departament d'Interior per analitzar les dades que s'han recollit amb la campanya de controls aleatoris de velocitat que ha fet el Servei Català de Trànsit, i a partir d'aquí es contemplarà si es posen els famosos radars remolcs o bé es fa algun altre tipus d'acció més contundent. Nosaltres hem demanat un radar de tram, que creiem que aquesta seria la solució des de l'entrada del poble fins a la sortida. Són 2 quilòmetres pràcticament de travessera.
A banda del radar de tram, des de l'Ajuntament volen que redueixi el límit de velocitat al tram de l'escola.
El tram de davant de l'escola, que vam demanar que es passés a 30 km per hora, de moment no tenim resposta. El Departament de Territori va dir que ens reforçaria la senyalització indicant que és una zona escolar i que els vehicles reduïssin la velocitat.
L'Ajuntament també està a l'espera de si la seva carretera principal pot ser inclosa en un hipotètic canvi de llei de la Generalitat, que permetria poder col·locar bandes reductores a travesseres d'aquells municipis que no tenen variant, com és el cas de les Planes.
I qui també demana mesures per garantir la seguretat dels vianants és l'Ajuntament de Gombrèn, que vol que es redueixi la velocitat dels cotxes al centre del poble.
Per això ha demanat la instal·lació de més senyalització. L'objectiu és garantir la seguretat, com dèiem, dels vianants. Precisament per aquest mateix motiu s'han acabat les obres de la vorera que connecta al final del nucli urbà amb l'església.
Els primers gombranesos ja han pogut caminar per aquest tram del nucli urbà sense perill. El municipi ha posat final a les obres de la vorera que connecta l'església amb el final del nucli urbà. Amb aquesta incorporació, el consistori busca la seguretat dels vianants, ja que fins ara havien de passar per la carretera perquè no disposaven d'un espai adreçat a ells. Ara, mig any més tard del que es tenia previst, Gombrèn ja compta amb aquesta esperada millora. Escoltem a l'alcalde de Gombrèn, César Uller.
Era fer una vorera o fer alguna cosa perquè es pugui transitar, perquè el poble no és només el nucli, sinó que s'ha de passar per la carretera sí o sí, per anar a segons quins llocs, i finalment s'ha aconseguit fer una vorera, i que arriba ben bé des d'aquí, aquesta part que han pintat així tot vermell perquè és un pas de vianants, perquè clar, per l'altre cantó no hi ha espai, i aleshores quan surts de la plaça entrevesses i te'n vas pel voral dret, tim, 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 i pots arribar fins al límit, de fet, és el límit del nucli urbà.
Per millorar la seguretat, l'Ajuntament reclama la incorporació de senyalització per reduir la velocitat dels cotxes al centre del municipi. Davant la negativa de carreteres, el consistori continuarà buscant alternatives per garantir la seguretat dels vianants.
Doncs anem posant coses, elements de seguretat, que si un pas de vianants, que si una vorera que es veu urbanitzat. Jo també, quan tu vas amb el cotxe, si vas per la carretera i entres en un poble i no veus ni voreres ni veus urbanització, dius, oh, continua igual. Comences a veure, coi, aquí hi ha un senyal, aquí hi ha un pas, aquí hi ha una vorera. Doncs tot això ja t'indica, fluixes instintivament.
Aquestes obres han tingut un cost final de 0 euros pel consistori, tot i que el càlcul dels costos ascendia fins a 80.000 euros gràcies a les subvencions i canvis a la licitació. L'Ajuntament no s'ha hagut de fer càrrec de la despesa.
Deixem la seguretat viària i anem ara a l'habitatge, que és una altra de les grans problemàtiques dels nostres municipis. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts vol aconseguir la gestió de tots els pisos de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil.
Fa temps que el consistori treballa amb la Generalitat per aconseguir ampliar el nombre de pisos de protecció oficial gestionats per l'Ajuntament, i fa uns dies l'alcaldessa ha fet la petició al subdelegat del govern espanyol, Pere Parramon.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts segueix treballant per ampliar el nombre d'habitatges de protecció oficial gestionats pel mateix consistori. Actualment en té 48, una xifra molt per sobre de la mitjana catalana, i més tractant-se d'un poble que ronda els 3.000 habitants. Ara el consistori ha demanat demanat ajuda a la subdelegació del govern espanyol per gestionar la totalitat de pisos de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, just davant del dispensari. En parla Maria Vidal, l'alcaldessa.
Vam sol·licitar sobretot que ens donés un cop de mà per una demanda que nosaltres estem fent a Generalitat, que és poder aconseguir la gestió directa de la totalitat dels pisos de les antigues casernes de Sant Joan les Fonts. Nosaltres actualment només n'estem gestionant 4 per conveni, que vam poder rescatar, que quedaven així buits i vam dir, ara és la nostra, si no se n'encarreguen, ens n'encarregarem nosaltres, perquè el que volem és donar resposta a la gent.
L'Ajuntament també treballa per adquirir uns pisos que la Sareb té a la Canya, tot i que en aquest sentit són menys optimistes, donat que el preu d'adquisició, en lloc de baixar, puja.
Nosaltres també estem en negociació, però se'ns està costant una mica perquè els preus que pretenen aconseguir no són els que inicialment ens van comentar que podríem negociar. Hi ha hagut un augment i nosaltres estem aquí negociant amb ells perquè aquests habitatges es puguin quedar com a habitatges de propietat municipal.
Aquest i altres temes relacionats amb habitatges són els que l'alcaldessa va tractar amb el subdelegat del govern espanyol Pere Perramon a la seva visita al poble, amb l'objectiu de donar resposta a les demandes d'habitatge que fan joves, persones grans i persones amb pocs recursos econòmics. Des del consistori segueixen treballant també amb la diagnosi d'habitatge al nucli antic, on es té previst fer millores i en un futur poder oferir habitatge cooperatiu o masoveria urbana. Actualment l'estudi es troba en la segona fase. Un cop acabada, es podran començar a marcar objectius.
Són les 8:20, l'Ajuntament de Queralbs i la Generalitat estan treballant en la redacció del Pla Estratègic de Vall de Núria, que permetrà definir el seu futur.
Entre les primeres propostes hi ha la millora de la cabana dels pastors i la remodelació de la zona d'acampada, tot plegat perquè Vall de Núria continuï sent un reclam turístic durant tot l'any.
Vall de Núria tanca la primera temporada de neu després de l'acord entre Ferrocarrils de la Generalitat i l'Ajuntament de Queralbs. Després de mesos de tibentor, les dues parts van aconseguir arribar a un acord per la gestió de l'estació d'esquí i l'espai natural d'oci de la Vall de Núria. La bona temporada d'hivern d'enguany ha estat un factor clau pel Port Ripollès i pel seu funcionament, un aspecte que es destaca des del consistori caralbí. Tot i això, encara cal continuar remant de forma conjunta, com assegura la seva alcaldessa, Imma Constans.
Estem trobant, diríem, els encaixos que fan falta, que és el que demanàvem per aquesta concessió, pel desenvolupament d'aquesta concessió. Ara sí que ens convé remar molt, diríem, aquest any hem de remar molt perquè hem de començar a posar, diríem, els fonaments del que seria la concessió. Un d'aquests fonaments, doncs, és la redacció d'aquest pla estratègic, pla director, com es vulgui definir, que sigui una mica la pauta de què volem que sigui Vall de Núria, diríem, aquest transcurs d'aquests anys que durarà la concessió, no?
El consistori ha avançat que en aquests moments s'està treballant en la redacció del pla estratègic, el document que ha de servir com a pauta per definir els projectes a dur a terme en els propers anys.
El document està tancat, però s'ha de passar diferents filtres, com és patrimoni de la Generalitat, perquè acaben, diríem, ells adquirint la possessió d'un espai durant uns certs anys i s'han de fer les tramitacions oportunes en patrimoni. Això pràcticament està tancat i a partir d'aquí sí que ja ens podem posar a fons, diríem, aquesta redacció del projecte del creixement de Vall de Núria per d'aquí uns anys vista.
La millora de la seguretat de les pistes és una de les prioritats per a l'equip de govern.
És a dir, han de millorar moltes coses que havien quedat deteriorades i deixades pel pas del temps. Això seria el primer que ens englobaríem, a part d'actuacions a les pistes d'esquí, com una modificació del traçat de la pista de les Creus, que és la que té accés amb el telecadira, va fins a l'alberg i després baixa fins a baix. Es vol ampliar alguns trams que són estrets i així es millora la seguretat també.
Entre els primers projectes a executar, Constants ha avançat que seran les obres de millora de la cabana dels pastors o la remodelació de la zona d'acampada.
Les qüestions energètiques marquen el pols també informatiu del dia. En el cas d'Olot, l'Ajuntament farà una auditoria per aplicar una renovació energètica als pavellons esportius.
Segons el regidor d'Esports, Daniel Sallabona, és la instal·lació municipal amb unes despeses energètiques més altes. Des de l'equip de govern remarquen el seu desig d'afrontar la transició energètica i l'aposta per tenir energies renovables.
Els pavellons esportius d'Olot són una de les instal·lacions municipals que pràcticament no descansen mai al llarg de l'any. Habitualment estan obertes tots els dies de la setmana per donar servei als diferents clubs de bàsquet, hoquei, patinatge artístic, voleibol o tenis taula, entre d'altres. A banda de tenir les portes obertes, pel que fa a les pistes d'entrenament, un dels elements indispensables en aquest tipus d'equipaments és la llum. Segons el regidor d'Esports d'Olot, Daniel Sallabona, és la instal·lació que té una despesa més alta en matèria energètica darrere de la ciutat.
El que ens agradaria és començar a afrontar aquesta transició energètica en els pavellons perquè tindria un impacte directe i molt ràpid, perquè, com us deia, estaríem atacant l'instal·lació municipal amb unes despeses energètiques més altes.
Per tal d'apostar per les energies renovables i reduir aquesta despesa, des de l'Ajuntament d'Olot aposten ara per fer una auditoria. Es farà una diagnosi per conèixer quins projectes es poden fer que vagin relacionats especialment amb les energies renovables i dissenyar una estratègia. Cellamona ha detallat els passos que se seguiran a partir de l'auditoria.
Primer de tot, aquesta auditoria, per saber en quina situació tenim les instal·lacions, que ens pugui proposar quines serien les alternatives energètiques més òptimes per fer funcionar aquestes instal·lacions, si planteja algun tipus de combinació d'energies, i a partir d'aquí després tindrem clar cap on hem d'enfocar els projectes de renovació d'aquestes fonts d'energia dels pavellons.
En els propers mesos, des de l'Ajuntament d'Olot es treballarà per tancar l'auditoria i apostar el més aviat possible per mesures d'energies renovables als pavellons esportius.
El cas és fer diana. El jugador de darts garrotxí Josep Arimany i en Masnou participaran en el Mundial de Chicago després d'aconseguir convertir-se en campió europeu.
Ho farà al costat de la seva parella, Dani Zapata, amb qui formen una parella molt sòlida. El Mundial ha jugat des d'aquest dijous fins dilluns.
Després d'aconseguir convertir-se en campió d'Europa de darts de Salou, la parella formada per el garrotxí Josep Arimany i Dani Zapata jugaran a Chicago al Bull Shooter World Challenge of Champions. A l'aconseguir la primera posició en aquest europeu, han aconseguit una plaça directament al Mundial que se celebra als Estats Units des d'aquest dijous i fins dilluns, amb un gran nivell pel que fa a tots els contrincants. Expliquen que va ser un campionat molt dur de 501, amb tancament doble, entre altres normes, i on van haver de remar molt a escala psicològica per aconseguir emportar-se el campionat. Ara Masnou repetirà experiència perquè ja va jugar aquest Mundial de Chicago el 2018 i on precisament va aconseguir un tercer lloc.
Els campions... El campionat d'Europa forma part de tots els campionats que fan a tots els estats dels Estats Units, i després les finals es juguen sempre al mes de maig. Llavors comencen al mes de juny fins al maig, i la nostra prova deu ser de les penúltimes, que és la que es fa al mes d'abril aquí a Europa. Llavors, si tu guanyes la categoria professional, com vas allà, doncs entres directament al Pro AA, que és la categoria més alta que hi ha a Chicago.
I és que el jugador garrotxí ha aconseguit també convertir-se en campió del món. Ho va fer el 2012 a Las Vegas, però per al nivell i pel format de competició es queda amb el bronze aconseguit precisament en aquest mateix torneig fa 7 anys. Explica que hi ha noms molt coneguts del panorama mundial, però com Dani Zapata formen un grandíssim equip i que competiran per tornar a fer podi.
Home, tenim una parella forta amb el Dani. Ja vam quedar campions d'Espanya ja a Gandia i hem guanyat ja uns quants campionats de parelles i d'equips, i llavors les expectatives són bastant altes, però sabem el que hi ha allà i el nivell que hi ha allà. Sabem que la concentració a l'hora de jugar ha de ser el més alt possible, perquè si al moment que baixis la concentració, aquella gent no són pas mancos.
Ens acostem a 8:45, fem una pausa per la publicitat i a la tornada abordem més continguts d'aquest dimecres 21 de maig del 2025. Fins ara.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara al polígon industrial Pla de Politger, al sector sud de Sant Jaume de Llierca, tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Aquest 23, 24 i 25 de maig, a Sant Jaume de Llierca torna el Festival Meandra. Un festival comunitari que gira entorn la pau, la vida i el territori, tant pels grans com pels petits. Amb tallers, debats, concerts, DJs, activitats familiars, artesania, construcció amb fibres vegetals, danses, corals i molt més. Vine a reflexionar, compartir i transformar des de la ruralitat. Més informació a festivalmeandra.cat.
Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo al 972 26 84 16.
Iup!
Piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben t'ho recomanen. Natura, gastronomia, música, art i cultura. Arriba la cinquena edició del Ball Viva. Gaudeix de l'actuació més internacional que el Ball Viva ha tingut, amb el pianista Tony Ann, dels grans èxits de Sopa de Cabra, de l'energia de Good Save the Queen, dels clàssics de Luz Casal, de l'humor de Bruno Oro i, per a tota la família, la millor diversió amb el pot petit i activitats infantils. Acompanyat de gastronomia d'estrella Michelin, cuina d'autor i food quilòmetre zero, amb els productors de la comarca. Del 9 al 13 de juliol, compra ja les teves entrades. A benefici de la Vall d'Hebron per la investigació contra el càncer.
Vols gaudir d'una formació de qualitat i amb bones sortides laborals? Vine a informar-te dels diferents cicles de formació de grau mitjà a l'Institut La Garrotxa d'Olot. Construcció, producció agropecuària, jardineria i floristeria, elaboració de productes alimentaris, instal·lacions elèctriques i automàtiques, manteniment electromecànic, mecanització, confecció i moda, cures auxiliars d'infermeria. Del 23 al 30 de maig, presentació de sol·licituds pels cicles formatius mitjà i superior. Més informació al web inslagarrotxa.cat i al 972-26-22-00. Institut La Garrotxa. Formació de qualitat i en futur.
Bon dia, bona hora, són 8:45, recapitulem continguts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Esteu escoltant els 5 minuts més, benvinguts a la ràdio. L'Ajuntament d'Argelaguer demana agilitat a l'Estat perquè col·loquin les pantalles per reduir el soroll de l'autovia.
Des del consistori asseguren que fa anys que esperen que ho facin. L'alcalde Guillem Ballàs diu que el soroll molesta a bona part dels veïns i asseguren notar un augment de trànsit a la 26.
Fa en previsió de l'augment de trànsit a tot el que és l'autovia, que altres pobles no ho sé, però en el cas d'Argelaguer és un problema, això. Si és un, a nivell de qualitat, el poble està endreçat, si viu bé, però el brugit de l'autovia és constant.
Llum verd del Senat a la millora de la Nacional 260 al seu pas per les comarques gironines.
Els treballs permetran arreglar els problemes d'alguns trams de la Culla de Tosses.
D'altra banda, avui també és notícia que l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles segueix esperant mesures per reduir la velocitat dels vehicles que passen per la travessera urbana.
Segons l'alcalde Marc Puig, necessiten un radar de tram a tota la travessera i reduir, sobretot, la velocitat a 30 km per hora al tram de l'escola.
El tram de davant de l'escola, que vam demanar que es passés a 30 km per hora, de moment no tenim resposta. El Departament de Territori va dir que ens reforçaria la senyalització indicant que és una zona escolar i que els vehicles reduïssin la velocitat.
L'Ajuntament de Gombrèn també vol que es redueixi la velocitat dels cotxes al centre del poble.
Per això ha demanat la instal·lació de més senyalització. L'objectiu és garantir la seguretat dels vianants. Precisament per aquest mateix motiu s'han acabat les obres de la vorera que connecta el final del nucli urbà amb l'església.
L'alcalde en dona més detalls, és César Uller.
Era fer una vorera o fer alguna cosa perquè es pugui transitar, perquè el poble no és només el nucli, sinó que s'ha de passar per la carretera, sí o sí, per anar a segons quins llocs. I finalment s'ha aconseguit fer una vorera i que arriba ben bé des d'aquí, aquesta part que han pintat així tot vermell, perquè és un pas de vianants, perquè, clar, per l'altre cantó no hi ha espai.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts vol aconseguir la gestió de tots els pisos de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil.
Fa temps que el consistori treballa amb la Generalitat per aconseguir ampliar el nombre de pisos de protecció oficial gestionats per l'Ajuntament. I fa uns dies l'alcaldessa ha fet la petició al subdelegat del govern espanyol, Pere Parramon.
Vam sol·licitar, sobretot, que ens donés un cop de mà per una demanda que nosaltres estem fent a Generalitat, que és poder aconseguir la gestió directa de la totalitat dels pisos de les antigues casernes de Sant Joan les Fonts. Nosaltres actualment només n'estem gestionant 4 per conveni, que vam poder rescatar, que quedaven així buits, i vam dir, ara és la nostra, si no se n'encarreguen, ens n'encarregarem nosaltres, perquè el que volem és donar resposta a la gent.
A la pàgina econòmica, l'Ajuntament de Queralbs i la Generalitat estan treballant en la redacció del Pla Estratègic de Vall de Núria, que permetrà definir el seu futur.
Entre les primeres propostes hi ha la millora de la cabana dels pastors i la remodelació de la zona d'acampada, tot plegat perquè Vall de Núria continuï sent un reclam turístic durant tot l'any.
L'alcaldessa de Queralbs és Imma Constants.
Estem trobant, diríem, els encaixos que fan falta, que és el que demanàvem per aquesta concessió, pel desenvolupament d'aquesta concessió. Ara sí que ens convé remar molt, diríem, aquest any, hem de remar molt perquè hem de començar a posar, diríem, els fonaments del que seria la concessió.
L'Ajuntament d'Olot farà una auditoria per aplicar una renovació energètica als pavellons esportius.
Segons el regidor d'Esports, Aniol Sellabon, és la instal·lació municipal amb unes despeses energètiques més altes. Des de l'equip de govern remarca remarquen el seu desig d'afrontar la transició energètica i l'aposta per tenir energies renovables.
El que ens agradaria és començar a afrontar aquesta transició energètica en els pavellons perquè tindria un impacte directe i molt ràpid, perquè, com us deia, estaríem atacant l'instal·lació municipal amb unes despeses energètiques més altes.
I avui també hem sabut que Olot tindrà una nova seu judicial en els propers 3 anys.
Així ho ha confirmat l'Audiència de Girona aquest dimarts. A banda de la seu d'Olot, n'hi haurà 6 més de noves arreu de les comarques gironines.
Escoltem, el president de l'Audiència és Adolfo García Morales.
Està previst que els 3 pròxims anys es creen diverses places judicials que ja no seran jutjats, sinó que seran unitats judicials que comportarà la creació d'una plaça d'un jutge i segurament també els funcionaris, un grup de funcionaris que no estiguin adscrits al jutge, sinó que estiguin adscrits als serveis comuns.
El Consell Comarcal del Ripollès vol que el documental Les cares de la Carla pugui arribar a tots els municipis de la comarca.
La projecció d'aquest treball comptarà amb la presència de la protagonista, la Carla Huertas, de Sant Joan les Abadesses, que pateix esclerosi múltiple.
I tracta de sobretot això. El nostre objectiu és voler conscienciar sobre l'esclerosi múltiple, perquè la pateix molta gent i jo crec que no se'n parla prou.
I aquí tenim un dels protagonistes de Música als Masos, és Àlex Alguacil. L'estem escoltant de fons, a les tecles, i ell serà un dels protagonistes del certamen d'enguany de Música als Masos. El Mas Camp de Ric i el Castell d'Oix s'incorporen al festival. Són els dos nous espais de la programació de música de cambra que celebrarà del 4 al 20 de juliol.
Com cada any, els concerts es faran en sales de masos i cases garrotxines de diferents punts de la comarca, com Olot, Besalú o la Vall de Bianya. Les entrades ja estan a la venda al web del festival.
En Jordi Tarrús és el director.
Aquestes bones condicions acústiques, aquesta proximitat amb els músics, i puguem connectar com nosaltres els músics que tenim aquest contacte més directe amb la música, ho fem, no? I és una mica traslladar aquest nostre gust, no?, per la música, la música de cambra, poder fer-ho extensiu a tot el públic que pugui vindre aquí a la Garrotxa.
Esports, el jugador de darts garrotxí Josep Arimany, en Masnou, participarà en el Mundial de Chicago després d'aconseguir convertir-se en campió europeu.
Ho farà al costat de la seva parella Dani Zapata, amb qui formen una parella molt sòlida. El Mundial ha jugat des d'aquest dijous fins dilluns.
De fet, el mateix Masnou diu que ha sigut una temporada especialment brillant.
Els campions... El campionat d'Europa forma part de tots els campionats que fan a tots els estats d'Estats Units, i després les finals es juguen sempre al mes de maig. Llavors comencen al mes de juny fins al maig, i la nostra prova deu ser de les penúltimes, que és la que es fa al mes d'abril aquí a Europa. Llavors, si tu guanyes la categoria professional, com vas allà, doncs entres directament al Pro AA, que és la categoria més alta que hi ha a Chicago.
El sènior masculí del Club Vòlei Olot vol pujar a Primera Nacional.
Té l'oportunitat de fer-ho durant aquesta setmana en les fases estatals que jugaran a Mallorca. Per aconseguir ascendir de categoria, Olot ha d'arribar a la final entre 10 equips.
La veritat és que la temporada ha estat llarga, portem més de 28 jornades a sobre. Des que ens van classificar fins que es fan les fases, doncs, tenim pràcticament un mes on la motivació hi és, les ganes hi són també, però se'ns fa llarg entrenar 2-3 dies a la setmana, més els partits de Lliga que ens quedaven pendents, on pràcticament no ens hi jugàvem res. La veritat és que s'ha fet una mica llarg per tots, però ara ja a 3-4 dies vista, doncs, tornem a estar tots amb la il·lusió a tope.
Són paraules del director esportiu del Vòlei Olot, és en Marc Busquets. Per cert, que el Centre de Tecnificació Esportiva de l'Avellaneda de Ripoll ha acollit la segona prova de la Copa Catalana de Trial.
La jornada ha comptat amb la participació de totes les categories federades, des d'Open fins a Elite. Els guanyadors de la prova reina han sigut Eloi Palau i Alba Riera, dos trialistes que entrenen habitualment al CETER de Ripoll.
És l'actualitat resumida en tan sols 7 minuts.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El Constitucional avalarà la llei d'amnistia al juny. Rebutjarà el recurs del Partit Popular per 6 vots a 4.
El Tribunal declararà constitucional la llei d'amnistia en un ple monogràfic que se celebrarà els dies 24, 25 i 26 de juny.
El Congrés canviarà el reglament per allunyar de la cambra els agitadors de les rodes de premsa.
La nova normativa inclouria un règim sancionador per a aquells periodistes que no respectin les normes de cortesia parlamentària.
En Gabriel Rufián és precisament un dels que ho defensa.
¿Cuántas veces les han perseguido para preguntar esto? ¿Cuántas veces han ido a un súper? ¿Cuántas veces han ido a sus casas? ¿Cuántas veces han ido al colegio de sus hijos? Y lo digo con pleno conocimiento de causa, a preguntar por esto. Y no lo justifico, porque es una canallada. ¿Pero cuántos vídeos han visto de estos? ¿Han visto algunos? No, ¿verdad? Pues no son periodistas. Periodista incómodo era José Luis Balbín. Era del Olmo, es Carlos Alsina. Estos son sicarios.
L'Ajuntament de Barcelona i Habitat 3 formalitzen la compra de la Casa Ursola.
A partir d'ara, l'Ajuntament cedirà a Habitat 3 la gestió i administració de l'edifici, que es farà amb criteris de lloguer social.
Un mort al centre comercial Via Sabadell després de desprendre's un tros de façana.
Els bombers han desallotjat les naus adjacents per precaució, ja que l'estructura podria estar danyada i hi ha unes 25 votives afectades.
Escàndol absolut el que està passant a Gaza. La Unió Europea es mou finalment, perquè és una morta per primer cop, davant la mancança que hi ha en aquest moment d'acció. De la inacció. La matança de Gaza està ja anant molt més enllà del que estava previst. Revisarà l'acord d'associació amb Israel. Ja era hora.
Mentre Europa es comença a despertar davant la matança continuada d'Israel a Gaza, el Regne Unit suspèn les negociacions comercials amb Tel Aviv.
I atenció, perquè en matèria comercial copa Schengen i Temu. La Unió Europea vol cobrar 2 euros als petits paquets que s'aturen les duanes.
Dels 145 paquets petits que cada segon entren a Europa, la majoria arriben de la Xina i no han de pagar taxes perquè tenen un valor inferior als 150 euros.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I a 5 minuts per 3 quarts de 9 anem al temps, anem a la previsió meteorològica. Aniol, avui tenim sol, però amb quines temperatures?
Doncs avui ens llevem amb temperatures un pèl més altes. Tenim ara mateix 0 graus a Vall de Núria, en tenim 7 a Molló, 8 graus als tenim a Das, 9 a Camprodon i a Ribes de Freser, 10 graus a Ripoll i a Vic, 11 a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, 12 a Besalú i a Santa Pau, 14 a Castellfollit de la Roca i a Mer, 15 graus a Banyoles i a Girona, 19 a Figueres i 21 a Roses.
Temps, Dani Ramírez.
Avui serà un dia d'impàs, de pausa. Faran un canvi de temps demà que ens arriba ja matinada a matí. Ahir no hi comptàvem, però serà un canvi una mica més important. De moment avui, sol, algun nuvolet aïllat, boirines al matí, tot això ja va passant. Matinada fresca a l'interior encara, no pas cap a la costa, hi ha hagut tramuntana una mica calenta al cap de Creus, 94 per hora de ratxa màxima a la zona de muntanya de Portbou, a la resta de l'Empordà no s'ha notat tant, aquesta tramuntana està molt localitzada. I bé, hem baixat a 4 graus a Camprodon, també a Puigcerdà, 5 graus a Olost, a Lluçanès, o a Olot hem baixat a 9 graus. Destaquem com a fredes, 1 grau a Das, 1 grau també a Ull de Ter i a la Tosa, 2.500 metres, però positius. No ha estat ja una temperatura negativa. De dia, màximes de 22 a 25, que no fossin 26 al prelitoral, i a la tarda algun ruixadet pot caure al Ripollès, molt poca cosa. Però matinada, matí de demà, ja ben d'hora, arriba una pertorbació pel Pirineu, comença a ploure, no descartem alguna tempesta, i al llarg del matí i migdia anirà baixant cap a la costa, passant també per Osona, la Garrotxa, Gironès i per l'Estany. I a la tarda algun ruixat pot ser moderat a fort a la zona prelitoral i cap a l'àrea de les Gavarres. Per tant, demà un dia més embolicat, amb ruixats i pluges matinada a matí, i a la tarda i al vespre alguna tempesta al sector prelitoral. Per tant, demà pronòstic de pluja i baixa la temperatura màxima. Divendres, dia de sol, algun ruixadet aïllat al Pirineu Oriental i cap a les Guilleries. Dissabte no plourà. Diumenge, algun ruixadet al Pirineu Oriental i potser dilluns es tornen a animar les precipitacions. Sembla que a partir de divendres puja una mica la temperatura diurna, la màxima.
Alguna cosa gran està a punt de passar i tu en formes part.
A Bassols Energia creiem en un futur on l'energia sigui per a tothom, on la teva confiança es transformi en beneficis, on cada pas que fem junts compti de veritat. Estigues atent, perquè el canvi comença ara. Encara no tens l'app? T'hi esperen descomptes, el Pla Amic i moltes altres sorpreses. Prepara't per tot el que està per arribar. Això només és el principi. Bassols Energia, l'energia que et cuida, l'energia que ens uneix.
A l'antena dels 5 minuts més, ara ens centrem a la llei de barris, perquè ja sabeu que el govern català ha anunciat que destinarà 1.000 milions a revitalitzar els barris dels pobles i ciutats catalanes que ho necessiten. Un dels que està en pitjor estat és el casc antic d'Olot, per això aquesta hora saludem en Jordi Güell, que és regidor d'Urbanisme. Senyor Güell, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què n'espera Olot d'aquesta nova llei de barris?
Home, doncs és una gran oportunitat per d'alguna manera anar avançant, no amb un nou projecte, sinó que és un projecte que ja fa anys que estan gestionant, que és el Pla Integral d'Accions de Millora del Nucli Antic, i el Pla de Barris, si obtenim les ajudes de la Generalitat, serà un pas molt, molt, molt important en aquest procés de regeneració del nostre nucli antic de la ciutat.
A l'època del tripartit ja hi va haver una aportació important al Pla de Barris, que després es va veure aturada amb el pas dels anys. Tem que pugui passar una mica el mateix, que ara això sigui com un foc d'encenalls i que després no es vagi gaire més enllà?
Doncs en el nostre cas, és a dir, a data d'avui, l'any 25, creiem que no. Per què? Perquè no hem estat esperant que aparegués una llei de barris per actuar en el nucli antic, sinó que ja fa temps que hi estem treballant, i per tant, després d'aquesta convocatòria d'ajudes de la Generalitat, que estem segurs que obtindrem una ajuda durant 5 anys, serà prorrogable durant 3 anys més, continuarem treballant, hi hagi qui hagi a l'Ajuntament, estem convençuts de que es continuarà treballant pel barri vell, pel nucli antic de la ciutat. I per què? Perquè malgrat que hi haurà canvis polítics, hi haurà canvis de regidors, canvis d'alcaldes, durant molt i molt de temps, tots els actors del nucli antic estan molt i molt convençuts de que això no es pot deixar estar. És a dir, que s'ha de continuar treballant durant molts i molts anys fins a aconseguir una regeneració total del nucli antic.
De quants diners podríem estar parlant? És a dir, quants diners necessitaria el nucli antic d'Olot per ser reformat d'una forma satisfactòria? Ja sé que la pregunta és difícil, però segurament alguna orientació deu tenir.
Bé, nosaltres ara de cara a la convocatòria d'ajudes d'aquesta futura convocatòria per el Pla de Barris, nosaltres demanarem el màxim, que són 25 milions d'euros. Són suficients 25 milions d'euros? No són suficients. El que passa aquí, la qüestió és que aquests 25 milions d'euros són 25 milions d'euros que han de servir precisament per despertar, diguem-ne, la inquietud, diguem-ne, de molta gent, que són propietaris, que són llogaters, que són botiguers, per veure que el barri antic, el nucli antic, és un barri de futur. I per tant, diguem-ne, el que necessitem és aquesta ajuda, per exemple, per iniciar la roda, no? Per incentivar i per fer veure que el barri vell és un barri de futur i que, per tant, després les inversions, que ja no han de sortir de la pròpia administració, sinó que han de sortir de la pròpia societat, no? Dels propis propietaris, dels propis botiguers, de la gent que hi desitjarà anar a viure, doncs aquests seran els que aportaran els recursos necessaris per regenerar el nucli antic. Això, en quina quantitat és? Doncs la que siguem capaços, diguem-ne, de generar com a ciutat.
Aquest dilluns ha començat el termini de 5 dies perquè els joves puguin demanar una subvenció per al lloguer, el que es coneix com el bo lloguer jove, que es pot sol·licitar, com diem, des d'aquest dilluns fins al divendres 23, fins aquest divendres, vaja, a les 2 del migdia. Què n'espera d'aquest bo de lloguer jove? Quanta gent de la ciutat d'Olot creu que se'n pot beneficiar?
Bé, d'entrada aquesta convocatòria, com molt bé heu explicat, és a dir, és per joves fins a 35 anys, per tant s'ha d'estar empadronat a l'habitatge i a més ha de ser el seu domicili permanent, Val? I a més aquests joves han de ser titulars del contracte. Per tant, tot això va posant, diguem-ne, com unes limitacions, no?, de tots aquells joves qui poden accedir. I també s'ha de cobrar menys de 25.200 euros l'any, menys d'aquesta quantitat. Val? Aleshores, clar, això és difícil de saber quanta gent està en aquesta situació o que compleix aquestes condicions a la ciutat. El que sí que sabem és que en data d'ahir s'han presentat 113 sol·licituds. Ara bé, què passa amb aquestes 113 sol·licituds? Que evidentment s'incrementaran fins al divendres a les 2 del migdia, que és quan es tanca la convocatòria, és que aquestes sol·licituds competeixen amb la resta de sol·licituds que venen de Catalunya. No? I a més, les ajudes s'otorguen per estricte registre, diguem-ne, d'entrada. És a dir, el primer que la sol·licita és el primer que la rep. I, per tant, els sol·licitants d'aquesta ajuda dels nostres joves d'Olot han de competir amb els altres joves que també han fet aquesta sol·licitud. Si és que l'han fet abans, guanyaran. No? Si ho han fet els d'Olot, ho han fet més tard, doncs perdrem. Doncs amb els de Tremp, amb els d'Amposta, amb els de Barcelona o amb els de Berga. Val? Per tant, de moment aquests 113 d'Olot, que ho han fet relativament aviat, perquè això era d'ahir i s'acaba el divendres, doncs tenen bastants de números per poder obtenir l'ajuda.
Per tant, s'han d'espavilar aquells que encara no ho hagin fet, no?
Clar, aquells que no ho hagin fet, que s'espavilin, perquè si ho fan a última hora, doncs malament.
Bé, esperem que això ajudi d'alguna manera a que també puguin haver-hi més joves que puguin accedir a habitatge, sigui com sigui, amb ajuda o no, perquè està clar que tal com està el preu de l'habitatge en aquest moment serà una ajuda, com a mínim, per salvar els mobles ara en temps curt, diguem-ne, no?
Sí, és a dir, qui pugui obtenir aquesta ajuda, aquests 250 euros mensuals, doncs és una quantitat que no és gens menyspreable, també tenint en compte que l'ajuda, diguem-ne, és per 2 anys. No? Per tant, si calculem aquests 24 mesos, 250 euros al mes, doncs no et salva la vida, però sí que és una ajuda que permet
que tirar millor. Fa goig.
Sí, fa goig.
Molt bé, Jordi. Güell, alguna recomanació més abans de tancar per a aquests joves que s'hi vulguin apuntar en aquest bo de l'habitatge?
Doncs que el que han de fer és connectar-se a internet, buscar Bo Jove 2025 i fer el tràmit, que és molt senzill. El tràmit es pot fer presencialment, però recomanem, lògicament, que es faci electrònicament perquè és molt més ràpid, és a dir, que no s'hagin de desplaçar a la nostra oficina d'habitatge de l'Ajuntament d'Olot, sinó que engeguin l'ordinador i que en facin via i que facin el tràmit a veure si es poden beneficiar d'aquesta ajuda.
Jordi Güell, regidor d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament d'Olot, gràcies per atendre'ns avui a l'antena dels 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Molt bon dia, adeu-siau.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Fa pocs mesos es va presentar...
Anem ara a la cultura perquè el Consell Comarcal del Ripollès vol que el documental Les cares de la Carla pugui arribar a tots els municipis de la comarca. La projecció d'aquest treball comptarà amb la presència de la protagonista, la Carla Huertas de Sant Joan de les Abadesses, que pateix, per cert, esclerosi múltiple. Amb aquesta acció volen generar un debat i promocionar aquest treball audiovisual. Guido.
Fa pocs mesos es va presentar al públic a Sant Joan de les Abadesses el documental Les cares de la Carla. El treball protagonitzat per la santjoanina Carla Huertas, malalta d'esclerosi múltiple, ara continuarà la seva difusió per la comarca gràcies a la projecció per diferents municipis, impulsada pel Consell Comarcal del Ripollès. En parla la protagonista del documental, Carla Huertas.
I tracta de sobretot això. El nostre objectiu és voler conscienciar sobre l'esclerosi múltiple, perquè la pateix molta gent i jo crec que no se'n parla prou.
El documental es pot visualitzar al YouTube des de principis d'any, però es vol fer arribar a més gent, sobretot del mateix Ripollès, amb el valor afegit de comptar amb la presència a les projeccions de la protagonista i de la directora del documental. En parla Judit Cornellà, consellera comarcal d'Igualtat i Feminismes, i Sergi Albric, vicepresident cinquè del Consell Comarcal.
Aquesta programació en un poble es generi després un espai de debat. De la mateixa manera que l'esclerosi múltiple és una malaltia que està entre nosaltres i que, com deia la Carla, la gent no la veu, n'hi ha moltes d'altres, sobretot estranyes, que d'aquestes estranyes que es diuen rares, que estan als nostres pobles i que això pot generar un debat sobre com es viu una malaltia, doncs, que afecta realment a les persones però que la resta de la gent no les veu.
Que en tots aquests municipis, doncs, puguem arribar-hi amb el documental, es pot crear aquest debat i per tant difondre encara més, doncs, que existeix aquesta, diguem, aquest documental i que per tant si genera debat, a la vegada també, doncs, es fa que es parli sobre aquest documental i que per tant tothom tingui accés i que entre uns i els altres s'ajudi, doncs, a la mateixa difusió.
De moment s'han tancat dates de projecció a Campelles, Ogassa, Pardines i Ripoll, però s'està treballant per portar el treball audiovisual a diversos punts més de la comarca.
La cultura per la conscienciació sempre és important. I ara hi posem una mica de música clàssica, perquè tot és a punt per una nova edició del Festival Música als Masos. El Mas Camp de Ric i el Castell d'Oix s'incorporen al certamen. Són els dos nous espais en la programació de música de cambra que celebrarà del 4 al 20 de juliol. Com cada any, els concerts es faran en sales de masos i cases garrotxins de diferents punts de la comarca, com ara Olot, Besalú o la Vall de Bianya. Les entrades ja estan a la venda, Roger.
Durant el mes de juliol, la música de cambra serà protagonista a la Garrotxa amb la novena edició del Festival Música als Masos, un certamen ja consolidat amb la participació d'artistes locals i internacionals amb instruments com el violí o el piano com a principals atractius. Des de ja fa 9 anys que el que el caracteritza és que ofereix concerts de petit format amb els millors grups del país i ho fa en entorns únics de la comarca. El director del Festival Música als Masos, Jordi Tarrús, recorda l'objectiu del festival.
Aquestes bones condicions acústiques, aquesta proximitat amb els músics i puguem connectar com nosaltres els músics que tenim aquest contacte més directe amb la música ho fem, no? I és una mica traslladar aquest nostre gust, no? per la música, la música de cambra, poder fer-ho extensiu a tot el públic que pugui vindre aquí a la Garrotxa.
Una de les principals novetats del Música als Masos d'enguany és la incorporació de dos espais en el programa. Són el Mas Camp de Ric, de Sant Iscle de Colltor, i el Castell d'Oix, espais que s'uneixen al Mas Vaireda o la Casa Solà Morales, entre d'altres. Pel que fa a la programació, que començarà a inicis de juliol, en destaquen propostes de piano, obres vocals i algunes de caire internacional. Tarrús detalla què conté la programació de la novena edició.
Una gran varietat estilística amb programes amb música que ve des de l'època medieval, amb dos propostes vocals, fins a aquesta proposta de Miquel Bernat, que serà música que pràcticament estarem estrenant aquí. De fet, hi ha composicions que encara s'estan fent en aquest moment.
Noms com Àlex Alguacil, Inés Alonso, Cosmos Quartet o Somo Obliquo protagonitzaran el Festival Música als Masos del 4 al 20 de juliol en diversos punts de la Garrotxa. Les entrades i la informació de tots els concerts es poden consultar ja al portal web musicamasos.cat.
Doncs així acabem, que passeu un bon dia i tornem demà a la mateixa hora des d'aquí, des dels 5 minuts més. Bon dia a tothom. 5 minuts més.